creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a temps de creure, a IB3 Ràdio.
Bon dia i benvinguts a Temps de Creure, l'espai d'actualitat de les tres diòcesis de les Illes. Avui, 25 d'octubre, destacarem el Congrés Nacional de Setmana Santa i Ciutats Patrimoni de la Humanitat, que acull aquests dies a Eivissa. Anirem fins allà per conèixer més detalls. Vos parla Joan Picornell, el control tècnic Xisco Julià, i començam amb el comentari de l'Evangeli. Benvinguts.
L'Evangeli de la setmana a Temps de Creure.
El Evangelio de esta semana nos cuenta una parábola que Jesús dice sobre dos personas que fueron a orar al templo, un fariseo y un publicano. El fariseo, muy seguro de sí mismo, empieza a darle las gracias a Dios, pero en realidad lo que hace es presumir. En cambio, el publicano se queda atrás, no se atreve ni a levantar la vista, y solo dice: «Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador». Jesús concluye diciendo que este hombre, el humilde, salió justificado, es decir, en paz con Dios. El mensaje es sencillo pero fuerte. A Dios no le impresiona nuestra apariencia ni nuestras obras, si vienen desde el orgullo. Lo que Él mira realmente es el corazón. Dios escucha las oraciones del que reconoce sus errores. Este Evangelio nos invita a revisar nuestra actitud. ¿Oramos para quedar bien o hablamos sinceramente con Dios?
Actualitat religiosa a temps de creure. L'Església Mallorca.
A Mallorca acudim a la presentació del llibre de mossèn Teodor Suau dedicat a Santa Catalina Tomàs.
Santa Catalina Tomàs, una vida en el amor. Lleva por título la última obra de mossèn Teodor Suau. En este nuevo libro, a partir de un recorrido por la biografía de la santa y por unas coordenadas seleccionadas de su contexto, el autor despliega una reflexión con la intención de conformar una lectura actualizada de la santa mallorquina. Con su estilo y lenguaje característicos y comprensibles, mossèn Teodor nos presenta a la mujer mística como un personaje revelador hoy en día.
Coneixerem la recent conferència de Sant Tomàs d'Aquino.
En el Casal Canolio de Palma se llevó a cabo un interesante seminario con motivo del 800 aniversario del nacimiento de Santo Tomás de Aquino. Este seminario fue organizado por la Universidad de las Islas Baleares y estuvo compuesto por tres conferencias, impartidas por los doctores Albert Casañas, Jaume Mercant y Rafael Ramis. Con estas tres ponencias, los doctores quisieron ofrecer una visión general y sintética de la obra y vida del pensamiento y de la proyección del doctor angélico, tal como indicaba el propio título del seminario. Una aproximación a Santo Tomás de Aquino, vida, obra y recepción del pensamiento tomista.
Toda la actualidad religiosa a temps de creure. L'Església a Menorca.
Nous tresors al Museu Diocesà de Menorca gràcies a la donació de Fernando Escalante.
El Museu Diocesà de Menorca ha incorporat noves peces gràcies al fons que va donar el Centre Cultural Fernando Escalante Díaz. Estem xerrant concretament d'una col·lecció d'eriçons de mà on s'ha buscat ubicació en dues vitrines. A motiu de la visita de familiars d'Escalante, recentment es va oferir, com a presentació dels nous fons, una visita guiada a càrrec del paleontòleg menorquí que s'ha encarregat de la catalogació, Josep Quintana Cardona. Fernando Escalante es va mudar a Menorca al començament de la dècada dels 90 per treballar a Ciutadella com a funcionari de correus. Des del principi, tal com ell explica el panel que li dediquen al Museu Diocesà, va centrar el seu interès per la història natural de l'illa, en la paleontologia i la geologia, que va ampliar posteriorment cap a altres àmbits de la ictiologia. El Museu Diocesà de Menorca acull una àmplia varietat de col·leccions que abasten diferents disciplines i èpoques, i entre totes elles el Gabinet de Ciències Naturals sempre ha brillat de manera especial dins del conjunt.
Dia 12 d'octubre et celebrà el jubileu dels catequistes a Menorca.
Dia 12 d'octubre, festa de la Mare Déu del Pilar, es celebrava a Menorca el jubileu dels catequistes, on es va comptar amb la participació del bisbe emèrit de Lleida, Salvador Jiménez, i que va ser bisbe de Menorca entre els anys 2009 i 2015. El seminari diocesà va oferir una jornada de formació als catequistes de Menorca, el qual els recordà que són peregrins d'esperança i que han de transmetre el més important que tenim, l'Evangeli. A més, el bisbe Salvador va comentar tres aspectes fonamentals a la missió del catequista, que són la formació, l'espiritualitat i el testimoni. També va fer una reflexió sobre les innovacions tecnològiques, fent referència especial a la intel·ligència artificial, una eina que no podem rebutjar, però han de conèixer els seus riscos i tenir present que mai s'eliminarà el paper de l'ésser humà. Després, els catequistes van peregrinar fins a la catedral, on es va celebrar l'Eucaristia presidida per el bisbe Gerard i l'enviament dels catequistes.
La Lliga Reumatològica de Menorca rep el Premi Cooperació 2025 de COPE Menorca.
Dia 17 d'octubre, la Lliga Reumatològica de Menorca va rebre el Premi Cooperació 2025 que organitza COPE Menorca amb el suport de CaixaBank i la col·laboració del Consell Insular de Menorca i també, enguany, de l'Ajuntament de Mo. La Lliga Reumatològica de Menorca és una entitat que des de fa anys treballa per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per malalties reumàtiques. A més del premi principal, el jurat va otorgar tres mencions honorífiques, amb mossèn Cristòfol Vidal Barber, a títol pòstum per una vida dedicada al servei dels més necessitats, a Jero Vidal, mare de dos fills afectats per una malaltia rara, per la seva lluita i l'exemple de perseverança, i a Càritas Menorca per projecte de restauració del restaurant Escola Can Agadet, que combina formació, inserció laboral i compromís social en l'alimentació saludable. L'acte va comptar amb la participació de diverses autoritats, entre elles el bisbe Gerard. La gala va concloure amb una actuació musical de la cantant Tina Cervera i amb un refrigeri.
L'Església Eivissa i Formentera.
El bisbe d'Eivissa, Monsenyor Vicent Ribas, va participar el dissabte passat a l'acte de presentació del llibre Joan Marí Cardona, Passió per les Pitiuses. Al costat de l'autor de l'obra, el professor i investigador eivissenc Felip Siré i president del Consell, Vicent Marí.
La presentación de esta biografía del prestigioso sacerdote e historiador eivissenco se llevó a cabo en la iglesia de San Rafael, el pueblo natal de Marí Cardona, y justo el día en el que hubiera cumplido 100 años. Entre los asistentes que llenaron el templo se hallaba también el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra. Fallecido en enero de 2002 a los 76 años de edad, Joan Marí Cardona fue canónigo archivero, ejerció durante varios años como vicario general de la diócesis de Eivissa, fue impulsor y primer director de Radio Popular de Eivissa y presidió durante 18 años el Instituto de Estudios Eivissencos. Autor de una extensa obra de investigación y divulgación histórica sobre Eivissa y Formentera, fue nombrado hijo adoptivo de Formentera y de la ciudad de Eivissa, así como hijo ilustre de Sant Antoni. Su prolífica trayectoria intelectual fue reconocida además con diversas distinciones, entre ellas la Medalla de Oro de Baleares. La biografía de Marí Cardona, escrita por Felip Cirer, ha sido impulsada por el Consell d'Eivissa y es uno de los hitos del Ani Marí Cardona, en el que instituciones, entidades culturales y el Obispado de Eivissa han programado diversas actividades para conmemorar el centenario del prestigioso historiador.
A Eivissa viu aquest cap de setmana el tercer Congrés Nacional de Setmana Santa i Ciutats Patrimoni de la Humanitat, que reuneix representants de 15 ciutats espanyoles reconegudes per la UNESCO per intercanviar experiències sobre la conservació i promoció de les seves tradicions religioses i culturals.
Tras la emotiva jornada inaugural de ayer, el Congreso afronta hoy sábado su día central de trabajo. Desde primera hora de la mañana, la sede de la Universidad de las Islas Baleares en Eivissa acoge las ponencias y conferencias programadas con la participación de destacados obispos, teólogos y expertos en arte sacro y turismo religioso. Los asistentes también pueden visitar la exposición Instantes de Fe, Semana Santa de Eivissa, que muestra la riqueza artística y devocional de las cofradías locales. A mediodía está prevista la reunión anual de presidentes de la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial, que se celebra en el Ayuntamiento de Ibiza, donde se debatirán los principales retos y buenas prácticas para la preservación de las tradiciones religiosas en las ciudades patrimonio. Por la tarde, los congresistas disfrutarán de una ruta guiada sobre la historia y el paisaje de Ibiza, con visita al Museo Etnográfico antes de culminar la jornada con el solemne Via Crucis Bordalvila a las 8 de la tarde, en el que participarán las 7 cofradías de la ciudad y se escucharán los tradicionales pasos ibicencos. El congreso concluirá mañana domingo con una visita teatralizada por Dalvila, la misa jubilar de las cofradías presidida por el obispo de Ibiza y una clausura festiva en la plaza de la catedral que incluirá Val Pallés a cargo de la cola de esa bodega y una degustación de productos locales.
Mans Unides a Eivissa va participar en les Jornades Nacionals de Formació, celebrades del 17 al 19 d'octubre a l'Escorial, una trobada anual que reuneix delegacions de tot Espanya per formar-se, reflexionar i conviure.
La delegación ibicenca estuvo representada por María Orbay, delegada junto a María Palau, María Marí, Isabel García y Francisca Torres. Orbay destacó el valor del encuentro como una experiencia enriquecedora que refuerza el compromiso con la misión solidaria de la organización.
Bien, ha sido una experiencia muy enriquecedora que siempre te da ánimos para seguir adelante, porque bueno, ves estás en contacto con otras personas que tienen tus mismas preocupaciones, tus mismos intereses, tus mismas ideas, y entonces siempre te aportan ideas positivas de cosas que hacen ellos. Al mismo tiempo te animan porque ves que no eres sola en esa tarea.
Durante las jornadas intervino la presidenta nacional, Cecilia Pilar García, la presidenta de la UMOF, Mónica Santamaría, y el marista George Sabe, quien compartió su testimonio sobre la guerra en Siria. Se realizaron 10 talleres formativos sobre educación, comunicación, alianzas, financiación y cooperación internacional, además de presentarse experiencias de voluntariado en Ruanda, Paraguay, Honduras y programas Erasmus. La edición de este año centró su campaña en la paz bajo el lema Planta, guerra, alambre, reflexionando sobre el vínculo entre guerra y hambre. El encuentro concluyó con un mensaje de esperanza y compromiso por un mundo más justo, solidario y en paz.
Estàs escoltant Temps de Creure, uns consells publicitaris i tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial de recamises del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova, xut!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les 2, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primer és Nirvis, en Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén.
I les seccions habituals d'entreteniment.
M'he interrompido porque después de ir al Xisco me estaba depilando.
I B3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyata Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
Aquesta setmana entrevistam el bisbe Salvador Jiménez, bisbe emèrit de Lleida i que va ser bisbe de Menorca entre els anys 2009 i 2015. El passat 2 d'octubre va estar a Menorca per oferir una xerrada als catequistes amb motiu del jubileu de l'Esperança.
Bon dia, bisbe Salvador, i benvingut.
Bon dia i gràcies per la benvinguda, sí.
A la formació per als catequistes va comentar tres aspectes fonamentals en la missió del catequista, que són aquests: formació, espiritualitat i testimoni. Si ens ho pot explicar un poc?
En primer lloc, jo agrair que m'hagin invitat a formar catequistes, que és el grup de persones que tenim sempre en totes les parròquies i en la diòcesi més compromeses, no perquè els demés siguin menys, sinó perquè n'hi ha catequistes que porten molts anys en eixa tasca. I els mossens, els capellans i els bisbes agraïm molt la seva dedicació. Jo vaig intentar resumir en tres aspectes per lo que tots ells saben, però convé que ho repetim sempre, que és que la formació vol dir que tots ells, i els capellans i els bisbes, cal que formem sempre. Què vol dir formar-se? Formar-se vol dir preparar-se en estudis, però sabeu tots vosaltres que en la Iglesia la formació és també l'exercici de la pròpia tasca que tenim. Jo no us demanaré a uns catequistes que tinguin un títol universitari, sinó que el que fan, puguen llegir, puguen escoltar, puguen preparar-se en tota la lectura i el que fa l'Església. Això és la pròpia formació, independentment dels cursets o les trobades que un professor, un historiador, un catequeta es puga donar. Després, l'espiritualitat, es comentava jo a ells, que això no ho podem oblidar ningú cristià. Nosaltres fem feina, fem la tasca mirant a Jesucrist. I aquesta espiritualitat és la que ens porta a motivar-nos per a fer, per a predicar, per a evangelitzar. Espiritualitat que es fonamenta, com sabeu tots, en dos coses molt importants, que és la paraula i els sacraments, dins d'una comunitat que és l'Església. En aquests tres pilars, diguem, valga la expressió, en aquests dies que celebraven la festa de la Mare del Pilar, es fonamenta la vida cristiana. I per últim, el testimoni, que és algo que també tots diem: no parleu i feu. Pues bueno, nosaltres volem fer, però volem alimentar-nos dins de l'Església. I estem obligats per compromís a fer. A fer què? A compartir, a ensenyar, a donar catequesi, a viure una vida cristiana digna, familiar, o de viudos o de fadrins, però fent un testimoni clar en paraules i en fets, com us ho deia Jesucrist, en el món d'avui.
I també va explicar que la catequesi és una responsabilitat compartida dels laics, religiosos, capellans. Per què és important aquesta corresponsabilitat?
Tots sabeu, ens dona la impressió de que els que es dediquen a això, bisbes i sacerdots o capellans i mons religiosos, són els que tenen que portar endavant la evangelització. I això no és un error, sinó que és la costum. I tenim que fer-nos veure que és una responsabilitat de tots. Tot batejat està obligat a viure la seva fe i a transmetre-la. I això vos correspon quan sou pares en companyia dels xiquets vostres, dels fills. Quan sou germans i n'hi ha gent que se separa de la Iglesia o que es desanima, a animar-los. Això és la responsabilitat de tot cristià, siga laic, en la seva professió, en la seva estat familiar o religiosos. N'hi ha molts religiosos que ens ajuden molt en la tasca catequètica, i capellans que s'encarreguen d'organitzar, d'animar, d'acompanyar aquesta tasca fonamental en la vida parroquial i diocesana.
Així és. I també va fer en aquesta formació comentaris sobre les noves tecnologies. Quin paper troba que han de tenir aquestes noves tecnologies en aquesta tasca d'evangelització?
Les noves tecnologies, tots ens diuen que són molt importants, i nosaltres ho acceptem així, que siguin importants. Jo comprenc que n'hi ha una edat, com la meua, que no acabem de veure quin fonament tenen les noves tecnologies. Però uno mira la història de l'Església i s'adona que sempre la Iglesia ha utilitzat tots els mitjans per a predicar, per a evangelitzar. Predicar, quan jo dic predicar, vol dir donar a conèixer a Jesucrist. I tots recordeu, quan aneu de visita a una catedral fora allà en la península o en Europa, com hi ha façanes d'església o que estan esculpits els misteris de la fe, on hi ha quadres que representen el que significa el seguiment de Jesucrist i els fets que ell va viure. Tots admirem quadres de tots els pintors que la història ha tingut.
Uh-huh.
I això és una manera d'utilitzar les tècniques de cada moment per a evangelitzar. I avui tenim una cosa molt complicada, que és les noves tecnologies que comencen, diguem, en la ràdio, en la televisió, i això ho tenim que utilitzar, sempre intentant no caure en dos extrems. Té seus riscos la tecnologia o la televisió, que tenim que intentar sortejar-los, però tenim que usar-lo. I no tenim que tindre mai por en les noves tecnologies. No podem obligar a ningú, ni als que som grans tampoc, a utilitzar-los sempre. Tenim que utilitzar-los en la gent que ho entén. Tenim que tindre els ulls molt oberts per a que tot el que puguen ensenyar-nos puguem utilitzar-los per a l'únic fonamental, que és donar a conèixer als demés a Jesucrist, la seva obra i el seu missatge.
I sabem que en la nostra actualitat hi ha molt de desànim, també veiem els grups de catequesi que s'apunten menys fies, menys joves. Monsenyor Salvador, li volíem demanar, com a catequistes, com evitar aquest desànim i ser portadors d'esperança.
N'hi ha una cosa que ens pot molt, que és que quan no n'hi ha respostes o fruits que diu el Senyor, ens desanimem amb molta facilitat. I sempre hi ha una catequista que li diu al capellà: mire, jo no puc ja donar catequesi, no em fan cas, porta molts anys, i això m'ho se dona. O n'hi ha un capellà que li diu al bisbe: mire, jo estic molt cansat de lo que faig. O el bisbe que es dona compte que no n'hi han produïts els fruits que ell voldria. I això porta a desanimar-nos. Si volem ser creients autèntics, tenim que veure les nostres limitacions, però tindre sempre la mirada posada en Jesucrist. I això és molt important. I sabem que costa molt. Els moments són difícils, però mai desesperants. I per això, com acabava jo la meva reflexió l'altre dia en els catequistes, que el moment del jubileu és important també, perquè es dona pistes per ser esperançats. Esperançats no vol dir en cristià ser optimistes o ser ingenus, sinó tindre la confiança en que el que porta l'Església és el mateix esperit que ens dona ànims, i tots tenim dubtes en molt de temps, però no tanquem mai la porta a l'acció de l'Espírit Sant en la vida de l'Església per al servei del món.
I damos quedar amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies, bisbe Salvador, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres i reflexionar sobre la catequesi, i també que ha estat un gust compartir aquests dies amb vostè aquí a Menorca.
Gràcies a tots, i que realment que cada dia hi hagi més persones que vulguin fer la tasca catequètica en les parròquies. Gràcies.
L'agenda de la setmana.
Abans d'acabar, fem un repàs pels propers esdeveniments d'aquesta setmana, començant per Menorca.
Viatge de l'equip sinodal a Roma.
Del 23 al 26 d'octubre, l'equip sinodal de Menorca participa a Roma en el jubileu dels equips sinodals.
Festa de Sant Antoni Maria Claret en diferents activitats a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella. Dissabte, 25 d'octubre, a les 17 hores, jocs per als infants i joves al pati de la parròquia. A les 7:30 del capvespre, després Eucaristia, i després a les 8:30 concert de la Coral Sestal.
I diumenge 26 d'octubre a les 10 hores missa, tot seguit actuació a la plaça de l'Empordà del grup folclòric Sant Isidre i l'escola de ball de Bunyola.
Una altra activitat, jornada de cooperació internacional.
Tindrà lloc aquest dissabte 25 d'octubre entre les 10 i les 16:30 hores al recinte Firal des Mercadal. És una activitat organitzada per Càritas Menorca.
També hi haurà la visita a Menorca del rector major dels Salesians, don Fabio Atart.
Dissabte 25 d'octubre a les 11 hores, trobada amb la família salesiana. A les 19:30 hores, Eucaristia al Santuari de Maria Auxiliadora.
I aquesta visita continuarà diumenge 26 d'octubre a les 11 al Santuari. Eucaristia d'Acció de Gràcies pels 125 anys de presència salesiana a Ciutadella, i a les 12:30 descobriment d'una placa commemorativa, i a les 14 hores dinar de la família salesiana. trobada dels responsables d'economia.
Divendres 31 d'octubre a les 16:30 hores a les dependències del Santuari de la Mare de Déu del Toro, trobada dels consells parroquials d'economia i administradors dels béns eclesiàstics.
Solemnitat de Tots Sants i fidels difunts.
El full dominical a la pàgina web del Bisbat i a les parròquies podeu consultar els horaris de les celebracions amb motiu de la solemnitat de Tots Sants i fidels difunts.
Reforma de l'Estatut de la Cúria Diocesana.
A la pàgina web del Bisbat i el full dominical podreu llegir els canvis que el bisbe Gerard ha aprovat a la secció pastoral de la Cúria Diocesana, uns canvis que s'han fet en diferents delegacions.
I anem cap a les pitiuses, Inés, que tenim per aquests pròxims dies.
En cuanto a la agenda diocesana, destacar este fin de semana como el fin de semana del Gran Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio, que está teniendo lugar ahora mismo en la Universidad de las Islas Baleares, en el claustro del Ayuntamiento y en la Iglesia del Convent. Ya de cara a la próxima semana celebraremos la solemnidad de todos los santos en todas las parroquias de las islas, así como la conmemoración de los fieles difuntos.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem a trobar-nos la setmana que ve, aquí, a Temps de Creure.
I praise 'cause there's nobody greater than I praise 'cause you're sovereign.